96.
Bufeterrojas.es 93-246-6096.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estat, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. Santi Sánchez, periodista i politòleg. L'advocat Toni Picó.
Doncs vinga, 2 minuts que passen de les 10 del matí i iniciem temps de tertúlia en aquest primer cafè on ens hi acompanya Àngel Miret. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Santi Sánchez. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Toni Picó. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui us estàvem explicant a l'informatiu d'aquest matí que estem pendents avui d'aquesta assemblea plenària extraordinària que ha convocat la Conferència Episcopal Espanyola. Tots els bisbes hi participaran de manera online o presencial. Una assemblea centrada, evidentment, en la qüestió dels abusos sexuals comesos per membres de l'Església, que tractarà l'estudi i la valoració de l'informe presentat pel Defensor del Poble aquest divendres al Parlament i l'estudi de la sol·licitud del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que realitza per encàrrec del mateix episcopal. En acabar els treballs de l'Assemblea Plenària Extraordinària, la conferència n'informarà de tot plegat als periodistes. Per cert, tot plegat després que el cardenal Joan Josep Pomella hagi reiterat aquest cap de setmana la petició de perdó de l'Església a les víctimes d'abusos, però el també arcabisbe de Barcelona s'ha lamentat que alguns mitjans s'hagin extrapolat intencionadament, diu, les dades de l'informe del Defensor del Poble. Recordem que segons una enquesta inclosa l'informe sobre abusos a l'Església, un 1,2%, és a dir, unes 440.000 persones podrien haver patit abusos sexuals en entorns religiosos. Dit això, Àngel, va.
A veure, el tractar un tema d'aquests sempre és molt dur perquè qualsevol matís als informes del Defensor del Poble sembla que vagin a justificar un tema que és lamentable i que l'Església no s'ha fet com s'havia de fer. És evident que aquí hi ha hagut un desgavell, que l'Església no ha actuat amb la contundència, amb la misericòrdia que ha de ser pròpia de la doctrina de l'Església, i per tant em dol moltíssim aquesta qüestió. Ara bé, jo amb això, em perdó, sense haver sentit encara el senyor cardenal quan ho va fer, ja em va semblar que tot plegat, que consti que no va ser el Gabilondo, sinó que ha estat els mitjans de comunicació. Uh-huh. Parlo de memòria, jo crec que deia que de les enquestes, que eren 8.000 i pico de persones encastades, el 3 i pico per cent havien estat abusades. Esclar, si el 3 i pico per cent havien estat abusades, doncs estem parlant d'una xifra que, si comparem amb aquest 1,2, serien 3 vegades més, per tant estaríem parlant d'un milió i llarg, un milió i pico de persones que havien estat víctimes d'abusos sexuals. No sé, en qualsevol cas, jo crec que una extrapolació d'aquestes em sembla que és molt difícil de fer, perquè depèn de les circumstàncies, de les edats, de quines èpoques ha estat a l'escola, de quina població parlem, de la població que ara té més de 40 anys, entre 30 i 60, més de 50, és a dir, Per tant, aquesta extrapolació dels 400.000 a mi em sembla excessiva des d'un punt de vista estrictament matemàtic. Sense ser-ne jo un expert, però estic segur que si algú d'entre nosaltres fos estadista, segurament podria matisar-ho molta més qualitat que la que jo estic fent ara mateix. Ara bé, dit això, doncs és clar, ja ho he dit a l'inici, o sigui, l'Església... Sobretot a mi el que em resulta sorprenent per part de l'Església és aquesta situació, sabent que les persones que tenen aquestes tendències d'abús doncs són tendències psíquiques difícilment reformables, se'm fa molt difícil d'entendre que quan hi havia una situació d'aquestes, el bisbe del lloc es dediqués a simplement traslladar la persona a una altra localitat, sense haver abordat prèviament el problema psicològic. Psicològic o de mala persona, per dir-ho en plata, no? I, per tant, procedent a la sanció, a l'expulsió que correspongués. Això és el que a mi em dol més. I després entenc perfectament el terrible trauma d'aquestes persones. És a dir, que una canalla de 10 anys, de 12, de 15, en una persona que per ell és un referent moral, com pot ser el sacerdot o pot ser el mestre, doncs hagi abusat d'ell, doncs entenc que això genera una distorsió psicològica prou greu. Sap molt de greu, com a membre que sóc de l'Església, aquesta situació.
Santi.
Bueno, jo crec que és un tema, jo no m'he llegit l'informe, és un tema, crec que és prou greu i prou...
800
pàgines,
eh?
Tampoc m'he llegit els principals titulars, he vist les xifres i que em queda l'atenció. Crec que és un tema bastant... Bueno, molt complex, molt polièric i molt greu. Jo coincideixo això bastant amb el que has comentat tu, Àngel, sobre el tema de que no s'entén, no?, perquè sent coneixedors potser d'aquestes situacions d'abusos no hi ha hagut un trasllat de la persona o directament una expulsió, o sigui, per què hi ha hagut aquest trasllat i no s'ha abordat d'una altra manera, com si estiguessis com, doncs això, no?, enviant el problema cap enfora i no l'estàs abordant de fons. Jo crec que aquest informe, doncs, en certa manera, pot ser una oportunitat per acabar justament amb aquest tipus de pràctiques. Quan hi hagi una situació d'aquest cas, doncs, per iniciar nous procediments i a la que es detecti un cas similar, doncs, procedir a l'expulsió i no doncs, anar rotant aquestes coses. És el que penso. I no soc un expert en el tema i no hi llegi gaire, tampoc sobre el
respecte. Dit això, Santi, però ara li preguntaré al Toni Picó, que com a advocat segur que n'entén, però també és veritat que en dret canònic, si no m'equivoco, el delicte no prescriu, però en dret penal sí. Ara s'està ficant les mans a la cara el Toni Picó.
Intento dient, recordar...
Això no deu ser així.
Intento recordar dret canònic de segona carrera. I no de les coses que recordo, precisament. Hi ha prescripció, està clar, no? Totalment d'acord.
Això s'hauria d'abordar al Congrés dels Diputats, la prescripció d'aquest tipus de delicte?
Jo penso que s'ha abordat de forma reiterada. Compte amb les modificacions del Codi Penal. Jo sempre penso que les carrega el diable, perquè a més el que ens interessa és un codi penal o una resposta penal a certes actuacions que siguin més ponderada possible i moltes vegades fet amb calent, acaben sent tot el contrari del que realment és. Per tant, compte, tranquil·litat amb aquest tema. Tornant, totalment d'acord amb el que han dit tant l'Àngel com el Santi, no? El problema és que l'Església, i com a membre de l'Església, que em reconec, també em dol molt, però en qualsevol cas, si no has fet el que havies de fer durant molt temps, t'ho acaben fent. I ha sigut el cas. I ha sigut un cas, i la reacció social i política, en certa forma, doncs, cadascú que pren la que vol, però en alguns casos una tan exagerada, en altres casos no. El cas és important, jo crec que és... Sense cap mena de dubte s'ha fet d'una cosa residual, que és aquesta extrapolació, doncs, la notícia, quan realment no ho és, ni molt menys. Però en qualsevol cas, ara ja no hi caben mitges tintes. L'Església no pot fer veure que no ha passat res. Recordeu-vos que, a més, em sembla que avui la reunió de la Conferència Episcopal s'abordarà també l'ampliació del termini per la presentació de l'informe que fa Cremades, no? Clar, tot això arriba massa tard. Tot això arriba massa tard. No té gaire sentit. M'ha semblat molt equilibrada les declaracions del representant de la Confederació de Religiosos. No? En aquest sentit, m'ha semblat molt bona, no? Cal estudiar l'informe, veure què hi ha de cert o què no hi ha de cert per contrastar-ho i, en qualsevol cas, demanar perdó i més, no? Perquè en aquests moments demanar perdó no és suficient. L'Església ha de fer molt més que demanar perdó. Ha de reparar i ha d'acompanyar.
Per on passa aquesta reparació? I ara us ho pregunto tots, però per on creieu que passa aquesta reparació?
Doncs no només econòmica, que pot ser-ho, sense cap mena de dubte. Recordem que l'informe, no, del Defensor del Pueblo en parla, de la creació d'un fons. És una mesura més, però jo penso que la més important no és només l'econòmica, no? Sinó és l'espiritual, és la psicològica, i per tant aquí jo penso que l'Església té molt... El que no ha fet en 50, 60 anys, ho haurà de fer ara, i no hi ha cap excusa per no fer-ho.
Mm-hmm. Sí, jo estic molt d'acord amb tu. Quan es parla tant dels temes de reparació econòmica, això passa en altres àmbits del dret penal, també. Jo crec que hi ha coses que no són reparables amb diners, és a dir, no... per sort, jo no he estat víctima de cap abús i, per tant, no puc situar-me honestament en la psicologia i el drama de la persona que sí ho ha patit, sobretot des d'aquesta perspectiva d'aquests referents. Però jo crec que el que potser a mi em compensaria, estic pensant, és una demanda de perdó sincera, no una demanda de perdó per sortir ara de la situació i fer una declaració de grans principis, sinó realment que tu detectis que l'Església, la seva jerarquia, i en el context, si és que han estat ordres religioses, les concretes ordres religioses, demani aquest perdó amb un arrepentiment sincer, i que tu tinguis la convicció de que el que es va fer amb tu va ser un abús, i va estar mal fet, i es van abusar de la teva innocència, de la teva ingenuïtat, de la teva capacitat d'estimació cap a aquelles persones que per tu eren un referent. A més, si després això es pot veure alleugerit amb una compensació econòmica, doncs em sembla molt bé. Però, si més no, si jo intento posar-me a la pell d'aquesta víctima, a mi crec que m'interessaria molt més aquesta primera part del que jo ara estava exposant.
Mm-hmm. A vegades potser les reparacions públiques, simbòliques o de reconeixement són més importants que les reparacions materials, i ho hem vist al llarg de la història, i jo crec que ara hauria d'anar... Evidentment, la reparació econòmica, doncs, és un tema que s'ha de tenir en compte. S'ha d'intentar també reparar a nivell psicològic com es pugui, perquè deuen ser unes seqüeles terribles, però també crec que un acte públic de, potser més de desgreuja o fins i tot de reparació cap a les víctimes podria anar en la línia d'ajudar a intentar... Bueno, el que comentaves tu una mica, no, Àngel, d'intentar marcar un punt... dir que a partir d'ara ja no passarà més i tenir com aquesta convicció sincera. Podria ajudar un acte d'aquest tipus? Podria ajudar.
Jo no sé, potser algú de vosaltres ho sap, jo no sé si l'Església, i si no la té, jo crec que l'hauria de tenir, l'Església com a tal, ara no sé exactament quina estructura hauria de tenir, tingués un equip de psiquiatres i psicòlegs, perquè quan alguna persona... Perquè és compatible ser creient i tenir la vocació de sacerdot i tenir unes tendències sexuals, entre cometes, desviades... Però aleshores jo crec que les tinguis no vol dir que necessàriament exercitis aquestes tendències. I aleshores jo no sé si l'Església té, i si no crec que hauria de tenir, un equip de professionals especialitzats en això, que el sacerdot, l'educador, pugui demanar auxili quan s'adongui compte de que ell, malgrat els vots que ha fet de castetat, malgrat la seva vocació religiosa, malgrat la seva fe... s'adoni de que està mentalment en una situació, diguem-ne, incorrecta. I, per tant, immediatament pogués demanar aquest auxili sense que això fos més que un preàmbul necessàriament... o sigui, que no signifiqués el preàmbul d'una agressió sexual, sinó simplement de dir, tinc un problema i vull abordar-lo des d'una perspectiva psicològica. No sé si existeix, no sé si vosaltres ho sabeu, o si aleshores puntualment es busca algun especialista, però jo crec que, vista la dimensió... Vista la dimensió, hauria d'haver-hi una cosa ja més o menys estructurada.
El cas és que no ha existit, no?
Això és segur.
Això és evident.
Mirant el futur, diguem.
Ah, exacte. El punt d'inflexió que estàu reclamant jo penso que és complexa, no? Que pugui satisfer. Tampoc em poso en la posició de víctima, com deies, Àngel, que no ho soc, però en aquest sentit el punt d'inflexió ha de ser molt clar. Per ser punt d'inflexió. I no sé si l'Església està preparada, pel que estem veient, en les primeres declaracions que ha fet en relació a l'informe del Defensor del Pueblo, si ho està realment preparada. Però crec que no té gaire excusa per fer aquest punt d'inflexió, certament.
Va, a punt d'arribar un quart d'onze del matí. Més qüestions sobre la taula. Tots hem pogut veure les darreres hores com ha arribat Josep Miquel Arenas, Valtònic, a Mallorca, a casa seva, després de més de 5 anys d'exili a Bèlgica. Santi?
Bueno, és significatiu, també, no? És un cas rellevant.
Passar que se n'han adonat que el delicte havia prescrit perquè ningú els havia avisat de res.
Sí, bueno, jo no soc advocat, però crec que funciona una miqueta així, no? Pel que tinc entès.
Ningú t'ha d'avisar.
Ningú t'ha d'avisar?
Ningú t'ha d'avisar que el delicte ha prescrit. El teu advocat suposo que fa els càlculs i diu... Aquí, aquesta és la data. Ja està.
Crec que s'acaba una... Està començant a acabar-se una època, podríem dir-la. Amb el cas de l'Antònic, amb el regrés de... amb el retorn de l'Antònic a l'Estat, jo crec que comença a iniciar-se al final d'una època que hem viscut durant 6 anys, em sembla que són, i també crec que té una forta càrrega simbòlica, en el sentit, crec que el tema de l'exilista, bueno, sembla ser que es comença a veure el punt final.
S'ha acabat el processisme?
El processisme s'ha acabat. Ostres, què és el processisme? Primer hem de definir què és el processisme i després sabem si ha acabat o no. Jo crec que les dinàmiques de la tardor del 17 sí que s'han acabat, en certa manera. Crec que hi ha un gir o una presa de contacte a la realitat per part dels principals partits independentistes, i crec que viurem en els propers mesos, anys, un retorn cada vegada més gradual a lo que era la política, més, en el sentit potser més pragmàtica, en certa manera. Crec que es va fer un intent el 17 que va acabar com va acabar, i es poden extreure lliçons d'això, i que tots els partits han extret lliçons, i si hi ha un canvi d'estratègia, crec que en part ben motivat per això.
Toni?
Jo separaria del que és el cas baltònic del que és el processisme o l'independentisme. Una cosa és una cosa i l'altra és una altra. Aquest senyor, em sembla recordar, no?, que el van processar i el van condemnar per unes cançons, o per les lletres d'unes cançons, que a mi em semblen una bestiesa absoluta. Que hi cap la llibertat d'expressió? D'acord, el que vulgueu. Però, colla, des del meu punt de vista, són cançons que ni he escoltat ni crec que m'agradessin quan les escoltés.
I és aquest matí, reprovable, segurament. Ara no sé fins a quin punt...
Per això està la justícia. I la justícia es va manifestar. Podem estar d'acord o podem estar d'acord, Vull dir, aquí... però la justícia es va manifestar al respecte. Per tant, una cosa és el que aquest home va fer i pel qual va ser condemnat, i una altra cosa és l'independentisme, el procés... O sigui, poc favor li faria al independentisme que es relacionés una cosa amb una altra, des del meu punt de vista. I per una altra banda...
Sí, però no teniu la sensació... i ho extrapolo a tots, però no teniu la sensació que darrerament el processisme, més que l'independentisme, abans el sentim deia, però el processisme ben bé que és, ha fet com una salsa bolognesa de tot plegat?
Absolutament.
Una miqueta?
Amb moltes altres coses, amb moltes altres coses. Que, per exemple, jo crec que també és important, no? El processisme també, en aquesta salsa que tu dius, també ha ficat el tema de la llengua. I compte. Però el tema de la llengua és de tothom, siguis independentista o no siguis independentista. Per tant, jo crec que és important separar una cosa del que és l'altra. I per una altra banda, aquest senyor em sembla que té altres causes pendents.
Té algunes
causes pendents.
Ahir que es presentaria a judici, de fet.
Em sembla molt bé. Em sembla molt bé que es presenti a judici i es defensi com s'hagi de defensar, i en el seu cas, doncs, que tingui una sentència i la pugui recórrer si creu que no és l'adequada. Però, en aquest cas... jo separaria el que és el cas aquest del que és tot el tema de la independència, i en el seu cas, i en el seu cas del processisme.
Jo volia fer un petit apunt al que has comentat tu. Sí que és el que no tenen en principi o teòricament res a veure, però sí que són dos casos o dos elements que han coincidit en el temps i en l'espai. És a dir, ha coincidit amb un auge del procés i amb unes persones que van sortir de Catalunya cap a Bèlgica. També ha coincidit que ell també va anar cap allà, i jo crec que hi ha hagut una... Bueno, diguem que dos causes aparentment inconexes han acabat recorrent o transcorrent un camí similar o paral·lel. I sí que és veritat que no té res a veure una cosa amb l'altra, però si veiem qui ha acompanyat Baltònic en el retorn cap a Catalunya, veiem que va ser primer l'expresident Puigdemont i després l'exconseller Lluís Puig. És a dir, no té gaire a veure, però en certa manera sí.
Bueno, perquè s'ha volgut.
Exacte,
volgut, no? En aquest sentit s'ha volgut, però jo crec que jo dic, repeteixo, si l'independentisme defensa o es creu que relacionant una cosa amb una altra reforça l'independentisme, crec que és un error.
Sí, jo diria també una mica el mateix que deies tu. A mi aquest senyor, com a cantant i com a poeta, si és que es pot interpretar així, em sembla lamentable. Jo, com a republicà, el que sí que em dol és de que la sanció està imposada en funció d'una protecció especial de la corona espanyola, que no entenc per què s'ha de tenir. O sigui, senzillament, em sembla que els Borbons ja han fet prou mal al país com perquè seguim protegint-los. Diguem, més aviat, mentre els estiguin on estan, doncs faran bé de no incordiar massa. D'una banda.
Perdó, per unes lletres similars, Pablo Hasél segueix a presó.
Sí, per això, bueno, doncs no em sembla bé. És a dir, jo aquest senyor no l'escoltaria mal, no m'agraden gens aquest tipus de músiques, no m'agraden gens les lletres i no m'interessa gens els atacs grollers que fan a uns i a altres. No m'interessa gens i no els escoltaré mai. Ara, d'aquí posar-los a la presó em sembla absolutament fora de lloc. O sigui, absolutament fora de lloc. És que no ho entenc, o sigui, senzillament com a advocat, inclús ja no ho entenc. O sigui, resulta que aquest dia no sé on hi ha una persona que està clar que ha assassinat amb una altra i resulta que el jutge decreta la llibertat provisional i se'n va al carrer mentre no el jutge ni un senyor per unes lletres que et poden agradar o desagradar. A mi personalment em desagraden profundament, se'n va a la presó, no ho entenc. Em resulta absolutament sorprenent. Pel que fa al tema que parlaves del processisme, no sé si s'ha acabat o no, com a tal procés, perquè, com diu el company, jo no sé què vol dir el processisme, el que estic convençut, i les últimes enquestes així ho diuen, avui n'estava mirant una, encara hi ha un 13,5% de la població espanyola de diverses entitats territorials que es declaren partidaris de processos d'independència. 13,5% de la població espanyola. El 60% són autonomistes, llavors hi ha un altre 13 o 14% partidaris d'un estat central, en fi. Per tant, jo diria que si entenem el procés com a tal, l'acció d'un poble, en aquest cas el poble català, que inicia un procés pel dret a l'autodeterminació, jo crec que no s'ha acabat, que hi haurà moviments cíclics en una direcció o en una altra, a nivell històric, però que hi ha una part de la població catalana que vol tenir la capacitat de decidir el seu futur, si vol constituir un estat unitari amb la resta d'Espanya, o bé vol constituir una confederació, una federació, una autonomia. Jo crec que hi ha una part de la població que desitja que ser consultada i que aquest procés no depengui, com s'argumenta des de l'unitarisme espanyol, de dir, no, això ho hem de decidir entre tots els espanyols. Home, és que llavors és fer trampa, ja sabem quin és el resultat. És a dir, és allò de dir, no cal començar el partit si l'àrbitre, abans de començar el partit, diu, t'expulsaré 3 jugadors i et senyalaré 3 penals en contra. Doncs, escolti, no cal que comencem, deixem-ho estar, ja. Donem per guanyada a favor de qui sigui i ja està. I després, deixa'm que faci una petita sortida que té bastant a veure amb el que has comentat, però a veure com s'ho miren els companys. Jo el que n'estic tip, d'una banda i de l'altra, és aquests que s'arroguen la representació del país. O sigui, estic tip de sentir aquells que parlen en nom d'Espanya de la mateixa manera que estic tip de sentir aquells que parlen en nom de Catalunya. A veure si ens aclarim. Surt el senyor Santiago Abascal, i ell, naturalment, és l'encarnació d'Espanya. Surt el senyor Sánchez i parla per Espanya. Surt el senyor Puigdemont, ho dic amb sentiment, perquè jo el conec i li tinc afecte personal, i parla en nom de Catalunya. Doncs mirin, no. Catalunya, Espanya són realitats molt més complexes i ningú té dret a arrugar-se aquesta representació. Quan el PP ara amb tot això de l'amnistia, és que Espanya no vol... Escolti, perdoni, hi ha uns resultats electorals que diuen el que diuen, i aquests pocs o molts diputats de Junts, d'Esquerra, del Partit Nacionalista Basc i de qui sigui, que reclamen una posició d'independència o d'amnistia, són tan legítims com els del PP i de Vox de Sòria. A veure si ens aclarim. O és que resulta que aquesta por que tenen sempre de... és que hi ha espanyoles de primera i espanyoles de segunda, doncs potser que s'apliquin a si mateixos. O és que hi ha el vot dels senyors de les CUP amb els que no simpatitzo gens, o amb els de Vox amb els que no simpatitzo gens, valen menys que els dels meus? Doncs no, senyor, valen exactament el mateix.
T'has emprenyadot, eh?
No, és que jo crec que n'estem tots una mica tips. Fins i tot els que pensen com jo. Jo no vull que parlin per Catalunya. Jo vull que parlin per mi i els que pensem com jo. Però el senyor d'aquí davant que està passant, ara aquest senyor, jo no sé d'on és. Jo no m'atreviria a dir què vol aquest senyor. Això és el que vull dir, no estic emprenyat.
De seguida escoltem en Santi, de seguida escoltem en Toni. Abans, però, per posar-ho tot una mica en context, aquest cap de setmana, Pedro Sánchez, que parlava, per fi, d'amnistia.
Catalunya està lista per al reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respalda esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la dècada.
Després escoltarem més declaracions, perquè també n'ha parlat Salvador Illa i també n'ha parlat Núñez Feijóo. Abans, però, era una mica el que deia l'Àngel, eh? En el nombre d'Espanya i por Espanya. Per cert, es podria també aplicar, no sé si ho veieu així, eh? Però es podria també aplicar Pedro Sánchez quan parla del 80% dels catalans que estan a favor de l'amnistia, que el 80% dels catalans també volia decidir. Santi.
Són dues dades que són objectives, és veritat. Jo, més enllà del fet que ho digui en nom d'Espanya, que si és veritat que queda una mica l'atenció a aquest gir dialèctic i aquesta justificació que fa del tema, perquè realment és el que comentàvem abans, si ara hi ha una defensa d'amnistia és per simplement una conjuntura pragmàtica que necessita els vots d'una gent que defensa l'amnistia. Crec que el gest de Sánchez va ser molt significatiu. Molt significatiu, en el sentit de dir que ell per fi ha verbalitzat una cosa que portes cap endins es donava per fet pràcticament tots els sectors, que és que la seva investidura anirà condicionada a una amnistia dels represaliats a partir de l'1 d'octubre. Home, és un canvi de paradigma molt gran, i pel que s'ha estat comentant aquesta darrera setmana i el que hem vist també de posicionaments públics d'Esquerra Republicana, sembla que el debat ja no és l'amnistia. Qui ens havia de dir fa uns mesos que el problema per la investidura no seria l'amnistia, sinó que ara el problema que estan posant sobre la taula els negociadors d'Esquerra Republicana és un tema de finançament i és un tema de traspàs de Rodalies. És a dir, és una mica d'aquest retorn a certes posicions pragmàtiques que fins i tot fa un temps aquestes, si ho haguéssim dit, molta gent els hagués titllat d'autonomistes o del que fos, i ara els termes de la investidura estan aquí, no estan tant a una amnistia que s'està donant per feta. És molt rellevant les paraules de Sánchez.
Per cert, pels que no heu vist les imatges, jo us recomano que les recupereu i us fixeu en la cara de García Page. Que li toca aplaudir.
Bueno, és el seu rol, no, també? És el paper que juga, no?
Però no devia aplaudir, o sí?
Sí.
Ah, va aplaudir?
Sí, aplaudeix.
Jo vaig llegir en algun lloc que no, que tota la...
Aplaudeix, para d'aplaudir, se n'adona i s'aixeca.
Ah, bé.
És això el que fa, però vaja, no sé si Pedro Sánchez havia acabat una mica amb aquesta vella guàrdia.
No.
No, ni de bon tros.
Bueno, des de la meva perspectiva, Perdoneu, això anava relacionat amb la pregunta de s'ha acabat el processisme? Doncs un punt d'inflexió pot ser aquest, no?, que estàvem parlant. No s'ha acabat. El que passa és que o no parla o està amagada, perquè en aquests moments el socialisme és únicament sanchisme, el Partit Socialista Obrer Espanyol. I en aquest sentit, molta gent o està fora orgànicament del Partit Socialista i pot pensar el que vulgui, però evidentment no dins en el paraigües del Partit Socialista, o com encara mantenen el poder, doncs molta gent continua la línia sanchista, en certa forma. Però que hi ha corrents dins i fora del sanchisme del Partit Socialista Obrer Espanyol, sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. I que no veuen clar el tema de l'amnistia, sense cap mena de dubte. A mi una de les coses que més m'han sorprès és que, en part, des de la dreta donava per suposat que s'oposaria al tema de l'amnistia. És lògic, no? Des de tot el posicionament que s'ha fet per part de la dreta espanyola és lògic, igual que va passar amb els indults, recordeu-ho, no? Però la meva gran sorpresa ha sigut parlant amb persones més d'esquerres, tenint o no tenint càrrecs a partits, i no només parlo del PSOE, sinó d'altres partits de l'esquerra que es posicionen totalment en contra de l'amnistia. Perquè entenen que no servirà de res, entenen que no s'ha demanat, que significa que des de l'Estat s'assumeix una culpa que no es té per què assumir, i, per una altra banda, entenen que el moviment és únicament polític i no més. Bueno, jo soc d'aquells que, quan llegeixo articles a favor de l'amnistia, els hi combrego, quan llegeixo alguns en contra també hi combrego. Jurídicament el tema està molt tancat, molt tancat.
Això pot acabar al Constitucional o no?
No, acabarà.
Acabarà, eh?
Acabarà. Sí. El Constitucional, el PP ja ha dit que ho farà, té 50 diputats, els números suficients per portar-ho al Tribunal Constitucional, i ho farà. I entre nosaltres, crec que no serà dolent que ho faci. Enteneu-me el per què, eh? Perquè realment jo crec que jurídicament el tema ha d'estar molt afinat i passant pel Tribunal Constitucional les coses quedaran molt clares. Espero que per bé. Espero que per bé. Jo crec que l'amnistia és un moviment no només polític, però més enllà de la política. Penso que serà bo. M'agradaria saber, en realitat, la part independentista què està disposada a fer per l'amnistia. Crec que també això és important, perquè des de, per empatia en relació a l'altre posicionament polític, el totalment contrari polític i social, contrari a l'amnistia, hem de veure també què significa per ells. I crec que en certa forma no ha de ser només un tema polític de part, sinó ha de ser més ampli.
De seguida seguim parlant de tot plegat, veia l'Àngel que s'apuntava coses, veia el Santi que s'apuntava coses, abans però en Toni em deia el PSOE, que darrerament és sanchisme. Salvador Illa també en parlava aquest cap de setmana i ho feia així.
No volem mirar enrere a mira o amb rancúnia. Demano als que estan temptats de caure en el ressentiment que superin aquesta temptació. El ressentiment és una benzina políticament molt útil, perquè és molt excitant, molt estimulant, però és molt perillosa socialment.
No sé si teniu la sensació que el discurs tant del PSOE com del PSC respecte a aquesta qüestió ha fet un viratge, el que dèieu, important.
A veure, és evident que aquí hi ha un tema de practicitat, és a dir, algú comentava, no ho sento, ho he sentit, algú que deia que, esclar, la gent del PSOE, no ens enganyem, el votant del PSOE estan en contra de l'amnistia, també, amb la seva immensa majoria. Ara, estan més en contra, és allò dels mals menors, de que mani el PP en Vox. Però no ens enganyem. Tu vés-te'n a Logroño, vés-te'n a Sòria, o vés-te'n a Màlaga i pregunten als votants del PSOE pel carrer, no en un congrés, que tothom ha de mirar-se les cares i aplaudir, pregunta'ls si estan a favor. Veuràs la immensa majoria que diran, escolti, res d'amnisties, aquesta gent han comès un delicte i s'ha acabat i han de pagar per ell. Ara, quan els diuen, bueno, vostè prefereix això o tenir aquí al costat el senyor Abascal amb les seves estranyes teories trumpistes aquí a casa nostra, i diran, no, però escolti, els amnistien, mira, última hora, això que vol que faci no m'agrada, però ja m'ho passaré. Pel que fa a l'amnistia, jo crec, una mica seguint el camí que marcava el Toni, que jo inclús com a advocat, però que no sóc expert en absolut en aquests temes, la veig molt difícil d'encaixar. Amb el sistema constitucional espanyol, una amnistia, sobretot perquè aquests elements, a més, no solament de tipus jurídic, sinó de la controvèrsia sobre l'amnistia, d'alguna manera, amb això sí que té dret té raó, jo crec, la dreta. Comporta el perdó, perquè l'altre l'ha demanat. Perquè l'altre l'ha demanat. O sigui, jo et perdono perquè tu em demanes perdó, o sigui, l'amnistia. Clar, si l'altre no la demana i et diu no, i a més és que crec que ho vaig fer molt bé, i a més, escolti, ho tornaré a fer. Jo crec que és molt difícil articular això jurídicament, sincerament. Jo, encara que avui el Tribunal Constitucional, per sort, ja no està format per aquelles majories, diguem-ne, irredentes a favor d'aquesta Espanya del palco del Bernabéu, que diem sempre, però tot i així jo crec que un bon jurista li costarà molt d'encaixar. Això és la meva opinió, que no té massa valor.
Pels
però
que no som juristes, Àngel i Toni i Santi també, pels que no som juristes, clar, hi ha un enrenou aquí bastant important, que tenim un merder al cap, no només polític sinó judicial, important. És a dir, m'explico, tota aquesta causa es va portar a Europa. Europa està pendent de decidir anys llum, quan vulgui que digui alguna cosa, els tribunals europeus poden decidir que el que va fer el Tribunal Suprem estava mal fet, això poden arribar a dir-ho, no? Però s'està donant una amnistia per una cosa que ha decidit Europa. M'estic explicant? És a dir, poden passar moltes incongruències aquí.
Sí, jo només deixem acabar, això segur que el Toni ho respondrà millor que jo. Jo, el que he dit fa un moment, que semblaria molt discurs propi del Partit Popular, i que jo en aquest punt crec honestament que té un punt de raó quan ho argumenta des d'aquest punt de vista, insisteixo. En canvi, sí que crec que políticament, si volem obrir un nou camí de concòrdia, ho veig indispensable. És a dir, com pots tenir tu i seguir parlant de consensos quan tens un senyor, que ara ja no són els famosos que surten al diari cada dia, quan tens aquell regidor de no sé on que va tenir un problema perquè els guàrdies civils van entrar en tromba i ell es va posar allà al mig i el van arrossegar i després la Guàrdia Civil... Com pots tenir un problema resolt quan resulta que no són uns quants, sinó que són centenars, alguns diuen que milers, jo tampoc ho sé exactament, que estan pendents de penes que, bueno, doncs, escolta, els poden... algú pot entrar a la presó, quan no els hi quedaran, encara que no hi entrin, poden tenir antecedents penals, que això els hi pot provocar problemes diversos. És clar, quan això no estem parlant de quatre o dels que surten als diaris, sinó d'uns quants centenars, uns quants milers, si això no ho arreglem, que estarem anys i anys, perquè, a més, amb la velocitat que funciona la justícia, clar, aquests, mira els anys que portem i no està resolt, doncs encara n'hi pot haver d'aquí 3 o 4 anys més temes pendents. Sí. I que de cop i volta ens assabentem això, que el regidor no sé què, que és el carnisser del poble, i que aquell dia, simplement, veient el que passava, va sortir a defensar la iaia, que un guàrdia civil l'estava empantant i li va dir quatre bestieses al guàrdia civil, o potser fins i tot li va fotre una patada. Jo entenc que això és un delicte, agredir un agent de l'autoritat, però també... en quines circumstàncies ho feia. Si d'aquí 4 anys me'l condemnen a 2 anys de presó, com estarem? Per tant, crec que és bo pel país, des de la perspectiva aquesta de la concòrdia.
Cal recordar, a més, que l'amnistia, pel que estan dient, podria ser amnistia tant d'una banda com de l'altra. Vull dir, del policia que va pagar com el que va pagar un policia.
Com aquell que saltava amb les botes per davant, exacte. Que dius, home, li podia, si l'arriba a tocar el cap, el mata.
Exacte. No? Per tant,
Cossos i les forces
un fet objectiu, no? Vull dir, que va ser l'acte.
Cossos i les forces de seguretat de l'estat espanyol van dir que no reclamaven l'amnistia ni volien parlar-ne de l'amnistia.
Bueno, no depèn d'ells. La llei dirà el que dirà, vulguin o no vulguin.
Àngel, em parlaves del Partit Popular i que en tenia certa part de la defensa del Partit Popular, sí, en contra de l'amnistia.
Sí.
Si vols, escoltem Feijóo, el que deia aquest cap de setmana també.
Y sí, los pocos que hacen como que levantan la voz en el Partido Socialista deciden sin hacer nada, serán igual de cómplices de los que callan y de los que aplauden.
Còmplices, parla ja.
Mira, aquell llenguatge guerra civilista ja també és de forma part d'aquesta irritació que tinc amb segons quins temes. O sigui, prou ja, també, de fer servir aquestes paraules i tot s'ha convertit en un enorme drama, en una tragèdia, en un se rompe Espanya, amb els feixistes, amb els comunistes, tots són grans paraules. Escolta, la gent... D'això sí que n'estic convençut. No vull representar la major part de gent. Ara faré una mica el que criticava abans. Però vol dir que la major part de gent el que volen no és tenir un salari digne, tenir un habitatge en el qual pugui viure també tranquil·lament i no estar pendents de la darrera renovació del lloguer que ja t'expulsa perquè no la pots pagar, de poder menjar cada dia, de poder fer uns dies de vacances, de poder menjar carn, peix i tenir... Ara, precisament, han canviat les costums alimentícies. Ens diuen que ha disminuït molt el consum de carn i peix i d'oli, d'oliva. Les grans paraules ja sé que no estan amb això. Algú dirà, ai, que senzill és aquest home, ara això és una mica de populisme. No, però és que jo crec que n'estem tots una mica tips dels grans drames, del se rompe Espanya. Parlem amb la gent pel carrer i llevat dels que militen activament, que són una activíssima, ja ho sé, activíssims, però una minoria absoluta, la resta de la gent ja diu, bueno, escolta, potser que ens posem tots a treballar i deixem de fer tanta comèdia i tanta frase brillant per buscar el titular dels diaris de l'endemà.
Santi, les paraules de Feijóo permeten recordar-me una mica una idea que ha sortit abans al debat, que és el tema
Còmplice,
de les ànimes del PSOE, les diferents corrents, la gent que no està a favor ni no està en contra. Jo crec que el tema de la vella guàrdia del PSOE, jo crec que té una voluntat d'influir a nivell extern, d'influir en el que és el debat. Ara bé, crec que a nivell orgànic o a nivell de partit no tenen gaire cosa a fer. M'explico. Hi ha una sèrie de barons socialistes que per les seves circumstàncies polítiques i de càrrec han de fer un discurs determinat a l'hora de mantenir-se en el poder o guanyar unes eleccions. Per tant, si mentre a ells els funcioni aquesta oposició a la línia principal del Sánchez, és a dir, vendre's d'una certa manera, ells continuaran fent-ho, però simplement per uns interessos electorals. D'aquí a dir que el PSOE es pot trencar pel tema de l'amnistia, el PSOE ha patit uns congressos traumàtics en els últims anys, i si no, no es va partir llavors, no es partirà ara per una amnistia, i menys si el que està en joc és la presidència del govern de l'Estat, bàsicament, perquè és el que deia l'Àngel, jo també vaig llegir la frase, no sé qui la va dir, però és més forta el teu rebuig a que governi la dreta, el teu rebuig a l'amnistia. Si per evitar que estigui governant la dreta has de fer una amnistia, doncs la fas, bàsicament, i és pur càlcul polític i pur pragmatisme.
És que... No, és que tens raó, perquè veient el que està passant a les comunitats on governa el PP i Vox, en línia del que comentàvem abans, que és el dia a dia del carrer, és clar, quan aquesta gent estan entrant, en el País Valencià es nota molt, no?, aquesta extremíssima dreta que hi ha allà, doncs, esclar, un diu, escolti, l'amnistia hi estic en contra, però mira, un cop s'hagin amnistiat, a mi això no m'afecta per res a la meva vida. En canvi, esclar, si resulta que no puc anar a la biblioteca a llegir un llibre en català perquè se suposa que no sé què passa amb aquell llibre en català, malgrat que sigui un conte infantil, o se suposa que em retiren les subvencions, o es torna a l'especulació immobiliària encara més de la que tenim ara, o es treuen tota mena de subvencions a les entitats socials perquè això el lliure mercat ho regula tot, home, doncs dirà, escolta, doncs que facin l'amnistia i adéu, tu, en fi.
Toni.
El que deia el Santi, estava reflexionant. A veure, el problema és que en lideratges molt forts dins dels partits polítics, que s'acaben, sempre s'acaben, i en tenim molts, molts exemples, el que acaba passant és que s'entren uns períodes de canvis interns de lideratges, i aquests canvis interns de lideratges reclamen un temps. I això ho hem vist en molts partits polítics. Un canvi de temps, de lideratge, temps, que a més és un temps fora del poder, moltes vegades. No? I això li passarà al Partit Socialista. En aquest moment, el Partit Socialista és un partit únicament de línia sanchista. I, per tant, en el moment que el Pedro Sánchez perdi el poder, o deixi el poder, doncs el canvi de lideratge tindrà la conseqüència de que estaran un temps fora del poder. I, per tant, significarà que les diferents corrents polítiques que existeixen, perquè existeixen dins del PSOE, doncs lluitaran per tenir el poder i el lideratge del PSOE. Això a mi em sembla la cosa més lògica del món. Això sí, sempre que el Partit Popular tingui la capacitat de liderar, amb un lideratge suficientment fort, liderar el poder dins d'Espanya. Cosa que en aquests moments sembla complexa, també, des del meu punt de vista.
Aprenent una mica el fil del que deies tu, aquest procés de lideratge, deien, el problema, en certa manera, que ara es veu en el PSOE, és que no es vislumbra un relleu clar del Sánchez. Per tant, una investidura de 4 anys més, a tu a nivell intern de partit, et permet fer aflorar aquests lideratges. I també el fet d'estar a govern et pot permetre facilitar aquest relleu. En certa manera, si tens algun perfil a potenciar.
A vegades hi ha lideratges tan forts, que no permeten que florin aquests lideratges futurs moltes vegades, no?
Sí,
això també passa. I tinc la impressió que és el que està passant dins del PSOE, sense cap mena de dubte.
Anem a Israel?
Anem a Israel, vinga.
Que Déu-n'hi-do les setmanes que portem. Mirem cap al Pròxim Orient, perquè aquest diumenge Israel ha continuat intensificant la seva ofensiva terrestre a Gaza, enviant noves tropes, atacant més de 450 objectius del grup islamista Hamas. Al nord de l'enclavament palestí s'han reportat forts enfrontaments entre les tropes israelianes, us ho explicàvem aquest matí, i els milicians de Hamas. Després de 23 dies de guerra, l'ofensiva terrestre és ja una evidència. S'han fet concentracions pro-palestines, per exemple, a la comunitat palestina de Catalunya, i prou complicitat amb Israel, han convocat una nova manifestació a Lleida. En parlava Salah Jamal, que és cofundador de la comunitat palestina de Catalunya, i en parlava en aquests termes.
Com ja han començat a, suposo, l'entrada terrestre, que per nosaltres no significa gran cosa, perquè porten 20 dies matxacant la població civil i amb el pretext d'acabar amb Hamas. I nosaltres, els palestins, dèiem, si realment volen acabar amb Hamas, per què destrossen les ciutats i la infraestructura i els hospitals i les ambulàncies i 8.000 morts, la majoria civils?
Més a punts, perquè d'altra banda l'ONU ha alertat precisament que aquest diumenge la xifra de civils morts a Gaza, com acabàvem d'escoltar, és totalment inacceptable. En un discurs des del Nepal i coincidint amb les informacions del Ministeri de Salut de Gaza, que situen en més de 8.000 els morts des de l'inici de la guerra, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la protecció dels civils és primordial i... També l'ONU s'ha queixat de que milers de persones han entrat en diversos magatzems i centres de distribució d'ajuda humanitària a Gaza i s'han endut farina, altres aliments bàsics de supervivència, així com productes sanitaris i d'higiene. I segons ha informat l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins, doncs caldria no només l'arribada d'aquests 80 camions que van arribar des d'Egipte, sinó que s'exigeix un subministrament continu de recursos per atendre aquesta catàstrofe humanitària. A fi, déu-n'hi-do com s'està complicant la cosa, per si no estava prou complicada ja a Israel, a la zona de Palestina, a la zona de Gaza i a la zona de Cisjordània, que poc se'n parla, però que déu-n'hi-do també, Santi.
Bueno, és una situació... És que s'acaben els qualificatius de com està. És una cosa terrible, gravíssima, i anem, el pitjor de tot és que anem cap a una, anem cap a un conflicte, jo crec que serà llarg, anem a un conflicte on hi haurà moltíssimes víctimes, i anem a un conflicte on qui patirà més, ja ho vaig apuntar la setmana passada, és la població jove. No em vull ni imaginar què serà per un nen que deixa a nivell psicològic amb tenir una infantesa, una adolescència marcada per una, per, no només per una guerra, sinó per el, per la pressió constant dels bombardejos i per la situació. Hi ha, crec que la xifra són 59 treballadors de l'Agència de Nacions Unides morts per bombardejos d'Israel. També convindria parlar una miqueta d'aquest tema i avui sembla que comença la invasió terrestre. No crec que pugui sortir res de bo. Sincerament no crec que pugui sortir res de bo.
Toni. Complexa. Complexa, molt complexa, no? La veritat és que la situació ja ha sobrepassat, no? el que podíem preveure. No hi ha cap mena de dubte, doncs, el paper aquí de Hamas, quin ha estat, això ho hem de recordar, eh? Tot prové d'això, recordem-ho. I per una altra banda, quina és la reacció que està tenint Israel, que evidentment doncs, sobrepassa el que creuríem que seria el més adequat des d'una perspectiva equilibrada, no? Clar, el tema de l'ajuda humanitària sembla terrible, no? Els pocs camions que estan entrant quan entraven molts més. Quina lògica té a tot plegat, de que un país visqui d'ajuda humanitària? Això també ho hauríem de fer, o sigui, hauríem de deixar que es pogués desenvolupar econòmicament com cal. El retorn dels segrestats, això penso que tampoc ja no té cap discussió al respecte, no? I acabar amb les agressions militars que està des d'una superioritat manifesta a Israel sobre Gaza. A mi el que em sembla molt rellevant de tot plegat, molt rellevant, és que s'estan parant molt les conseqüències internacionals del tema. Clar, perquè això podria ser el polvorí. Podria ser el polvorí i començar, doncs, la Líban, no? El Hezbollah, que comencés a fer agressions, entrada també al Líban per part d'Israel, conseqüències amb Israel, amb ja us ho diré.
Parlava Iran, es parlava de Líban, Síria, Iran...
Exacte. No? Per tant, i fixeu-vos aquí, hi ha una certa intel·ligència de dir, anem amb compte. I em sembla prou important posar-ho de manifest, també, no? O sigui, circunscrivim el problema on està, que en aquests moments és Gaza i Israel, però que no es reprodueixi més enllà, perquè, si no, això podria ser la Tercera Guerra Mundial. Parlant eufemísticament, si voleu, o no, no ho sé.
Per cert, en Santi, que també ens deia algun número de morts, remarcar que ja hi ha, des que ha iniciat el conflicte, aquest darrer conflicte, 24 periodistes morts, des del 7 d'octubre.
També és inqualificable.
A veure, jo unes quantes coses. Clar, aquest senyor, ara no recordo qui és, un representant palestí a Catalunya, no? M'ha semblat que deies. Diu, si el que pretén és acabar amb Hamas, no ha de...
Cofundador, perdona, Àngel, cofundador de la comunitat palestina a Catalunya, Salah Jamal.
O sigui, jo crec que, esclar, és un argument d'aquests que finalment... ja no saps a què atendre. També és veritat que desconeixem molt la situació real des d'aquí, eh? Vull dir, jo em sento bastant incompetent per fer massa, emetre massa judicis més del que ara diré. Però que diu, és que si és que el pretén és acabar amb Hamas, per què bombardegen els hospitals? Home, ja t'ho han explicat des de l'altra banda. Jo no sé si és veritat o no, però diuen, home, sí, és que volen bombardejar els hospitals perquè resulta que sota hi ha a sota hi ha armament, hi ha les entrades als túnels, hi ha, en fi, no ho sé, llavors, per tant, tot plegat és una veritable barbaritat, tot, no? A veure, efectivament, a l'inici del conflicte, a l'inici no històric, a l'inici ara puntual, és aquesta intervenció salvatge per part de Hamas, assassinant i segrestant. Idealment, crec que ja quasi tothom coincidim en que la reacció d'Israel és desproporcionada, i sobretot desproporcionada en relació a una població innocent, és a dir, quina culpa tenen la gent estan allà, els avis, els nens, les senyores embarassades, els malalts als hospitals, o sigui, no pots fer aquesta barrabassada, és com si algú et... ara diré una barbaritat, Joan, però com si algú et mata un familiar i tu per venjar-te mates a tota la família de l'assassí, o sigui, allò quatre generacions enrere mates a tothom fins... És a dir, per tant, això és una barrabassada. Jo crec que això no té més solució, i ara el que diré és una ingenuïtat absoluta, però des d'aquest desconeixement que dic, eh? Aquí no queda més remei que posar una autoritat internacional a gestionar tota aquesta situació. És a dir, ja sé que Israel mai ho acceptarà, segurament els palestins tampoc, però, escolta, potser que comencin a pensar que això porten tants i tants anys que, home, ja ho deuen haver provat tot, els acords d'aquí, els acords de Camp Davis, els... Aleshores, jo crec que no queda més remei que Cisjordània i Gaza i potser part de les fronteres d'Israel estiguin gestionades per la comunitat internacional, per la ONU, per una agrupació de països àrabs i alhora occidentals o pro-israelis, no sé, ja dic que és d'una gran ingenuïtat el que dic, però és que no se m'acudeix res més perquè això cada vegada va pitjor, o sigui, no es veu una sola... Es traspua un odi d'una i altra banda, o sigui, quan jo sento els colons... a israelians, que alguna vegada aquests dies han entrevistat alguns, dient hem d'exterminar tothom que tingui la més mínima relació amb Hamas, els hem de matar, els hem d'exterminar. I d'altra banda, veus també aquests palestins, diguem-ne, amb les ametralladores en alt, cridant tot el sant dia. Hi havia un article de La Vanguardia que recomano molt la lectura, que em sembla que era del Carles Casas Joana, que viu a Londres i es va trobar amb una manifestació pro-palestina. I recomano que el llegiu, perquè diu quin ambient hi havia allà. Quin ambient hi havia allà. És a dir, no hi havia londinens. Estava ple de senyores amb burques, d'allò, i els homes exaltadíssims, cridant... Bé, no sé, o sigui, jo crec que... A veure, és d'aquelles coses que no tenen solució, més que això, una interposició de la comunitat internacional, si l'ONU fos més forta, col·locar allà el seu personal armat a les fronteres per evitar més incursions d'una banda i de l'altra, i gestionar l'emergència humanitària que hi ha allà. No hi veig altra solució. I algú dirà, bueno, perquè això és impossible, d'acord, doncs llavors no tinc cap solució. I bueno...
Ara l'Àngel ho deia, si l'ONU fos més forta, i jo sempre que em pregunto... quin paper és el de l'ONU actual? Perquè, clar, fa anys i panys que brilla per sa ausència, que diu aquella una mica, eh?
Mm-hmm, totalment.
Bueno, mentre hi hagi els drets aquests de matar-ho tot uns quants...
Exacte. Clar,
o sigui, això sí, això és admissible. O sigui, hi ha 200 països al món, no?, més o menys, o 190 i pic, no ho sé exactament, sobre uns 200. Clar, mentre hi hagi 4 o 5, diuen... No, això no es pot fer. Bueno, doncs ja està, llavors els altres 100... No, o sigui, un ho bloqueja i 199... no tenen veu. Bueno, doncs aleshores han d'anar al plenari, llavors al plenari fan aquestes declaracions com la d'aquest dia, que no té cap valor jurídic ni cap valor operatiu.
Les declaracions d'Israel respecte al que diu la ONU són esgarrifoses.
Bueno, demanar la dimissió.
Són esgarrifoses, absolutament. Fixeu-vos, si no ho heu fet, el que van votar la setmana passada, la declaració que van votar la setmana passada, promoguda per Jordània, em sembla recordar, demanant l'estop, no? Parem aquesta brutalitat. I qui va votar en contra? I us en dic dos que recordo ara mateix. Mm. Estats Units, que té un cert sentit, però... I Àustria, per exemple, no? Per tant, sí.
Àustria. És una mica estranya, eh?
Sí.
Espanya va votar a favor, eh?
Espanya va votar a favor.
Espanya va votar a favor. Espanya va votar a favor. Itàlia també...
Exacte, però també podeu mirar qui es va abstenir. O sigui, parla molt de quin
no
és...
No la Xina?
No, s'ha de recordar que la Xina no. La Xina no.
No sé,
crec,
no estic segur.
O sigui, no... Tinc el mapa...
No...
Sí, però sí que recordo aquests dos països, per exemple, que van votar en contra. Per tant, internacionalment, el que dius, Àngel, tu ho subscric absolutament, el que passa que ja s'ha fet.
No, ja.
Quantes vegades s'ha fet, no? Però estic amb tu, eh?
No, és que no veig altra solució. L'odi és tan gran... Sí. I jo ho entenc, o sigui, si tu t'han matat, aquest dia sortia un palestinià, han matat a la meva germana, el seu marit i tots els fills. Esclar, en aquest senyor és molt difícil demanar-li, demà senta-t'hi i exerceix el perdó. Per més musulmà que siguis, per més cristià, o sigui, com... Jo ho entenc des del punt de vista humà, i els israelians igual, el qui han segrestat el fill o la filla, o el nadó, o el nen, ara ves-li explicar, de dir, no, aquí el que convine és que tots... fem un procés de pau i ens assentem. És impossible, o sigui, ha d'haver una mediació, ha d'haver algú que digui ara parlo amb tu i no cal, i vés-te'n, i ara parlarem l'altre. I entre el que parleu els dos, us sembla que busquem alguna cosa, però no us podeu ni mirar les cares, i ho entenc, eh?
És curiós, no?, que hem començat la tertúlia parlant de víctimes, acabem la tertúlia parlant de víctimes, no?, també.
Sí. Jo entenc que no es puguin mirar la cara, ho entenc perfectament. Com els hi vols explicar als familiars d'aquests 8.000 morts bombardejats, de la qual la meitat diuen que són canalla? A veure, si tu t'han matat un nebot, us ho interpel·lo cadascú de vosaltres, o els que ens escolten, o sigui, com vols anar a mirar la cara el que ha matat el teu nebot, el teu fill, el teu pare? És impossible, no... Necessites algú que diguis, mira... Perquè no torni a passar, parla, jo et parlo amb tu i tu mira què pots fer, però jo amb tu no vull ni veure't.
Per cert que Joe Biden, el president dels Estats Units, ha demanat al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu que permeti l'entrada immediata d'ajuda humanitària a Gaza, que la segueixi permetent. No sé si això també significa el canvi de paradigma en algun punt respecte a la política que pren els Estats Units normalment cap a Israel.
Però crec que no es pot negar una realitat. No es pot estar d'esquenes a una realitat i són els 8.000 morts. És a dir, i a més...
I els que vindran.
I les conseqüències que tindrà per la gent. I un altre element que és... ho has comentat tu, Toni, abans. És la diferència de, diguem, de capacitat militar. Perquè són morts que tu no pots mirar... No pots posar una cara, diguem, a l'assassí del teu nebot. Perquè el teu nebot ha matat un missil que han enviat des de no sap on, i amb una capacitat militar brutal. Brutal i que està com preparada, diguem, per això. Perquè és una indústria que s'inverteix moltíssims diners i que estan orientats únicament a això. I és molt complex, és molt difícil i és... Bueno, i ara m'agradaria saber, tenir una mica de la bola del temps de què acabarà passant, però la incursió terrestre no... No fa augurar res bo, sincerament. No fa bona pinta.
Aquella incursió terrestre que va dir Netanyahu que seria històrica i que encara, de moment no s'ha donat, tot i aquestes incursions.
No ho serà, Joan, ho serà, no tinguis cap dubte.
Segur.
La societat israeliana vol realment que s'extermini Hamas.
Sí, com sigui. Àngel Miret, Santi Sánchez, Toni Pico, moltíssimes gràcies per les vostres reflexions. Com sempre, us esperem les properes setmanes aquí a la Caravana Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Gràcies.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
RadioEstel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.